Ja quan siguin les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Dissabte a les 2:30...
Segueix amb esports 3 en joc al Barça-Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
El futbol de primera, en la prèvia, el partit i el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també el canal de YouTube.
Mirata, 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 mirata!
Carrupiquín.
El dia, amb Marta Garau.
Són les 10 i 5 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa. Ho feim molt pendents del temps, dels efectes d'aquesta borrasca. Leonardo, continuem en temporal a la mà, amb alerta taronja pràcticament a la totalitat del nostre arxipèlag. Únicament la zona nord de Mallorca tenim alerta groga, també avisos per vent, que és vera que no són tan alts, són avisos grocs, però poden arribar als 120 km per hora. Ha estat una nit, es vera, molt ventosa, però recordem que no ha hagut incidències destacables. De fet, el focus ara mateix no continua tant aquí al nostre arxipèlag, sinó a la península, on recordem hi ha comunitats en avís d'emergència per fort vents, per pluja, per maror, per nevades. Recordem també que des d'ahir ja els efectius de la unitat militar d'emergències es varen desplaçar, sobretot per poder donar una mà davant tot el que està passant, davant de tots aquests desperfectes provocats per les pluges intenses. Hi ha carrers, habitatges anegats. I aquest matí, de fet, s'ha reforçat també el dispositiu per cercar la dona de 35 anys desapareguda després que el riu Turbilla, just a l'altura del terme municipal de Sallalonga, es va desbordar arrossegant aquesta dona quan intentava treure el seu cas. Sí que s'ha recuperat aquest animal, però encara continua la recerca. Ha plogut moltíssim, 600 litres per metre quadrat en 24 hores. És una barbaritat, perdoneu, en alguns indrets s'ha plogut en un dia el que plou durant tot l'any. Així que molt pendents del temps. També aquí, a les illes, com dèiem, tot i que no tenim la situació de la península, Joana.
Afortunadament no ha caigut tanta d'aigua, però sí que és vera que està sent un hivern de rècord en dies de precipitació. Algunes estacions meteorològiques, com la de Palma, han superat tots els registres. Des de 1978 no plovia tants de dies, i molt de dies seguits, un mes de gener. Una aigua que cau bé, això sí, cau bastant bé, i en el millor moment de l'any per afavorir les reserves. I és que el gener ha estat extraordinari en dies de pluja. Des de 1978, quan dèiem, no teníem tant de dies de precipitació. I per parlar de tot plegat, de tanta precipitació i de falta de neu, que segur que també m'ho parla, saludam en aquests moments Albert Darder. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Joana. Bon dia, Marta. Què tal?
Bé, ho dèiem l'altre dia, no? Ha plogut i plou bastant, a més plou bastant bé, i sembla que seguirà plovent en els propers dies, no? Albert, és una situació que, com dèiem, feia molt que no passava.
Sí, és una situació molt poc freqüent perquè tenim molt de dies de precipitació. Les quantitats no són exorbitants com a la península, però sí que hi ha molta constància, molta repetició en dies ennigulats i que el cel poc o molt descarrega. I això és una circumstància atípica dins un clima mediterrani en què estem basats, en què abunden els dies destapats, després fan ruixades molt fortes i se torna a passar. Enguany no. Enguany hi ha molta constància i molta persistència de dies ennigulats i de precipitacions, el qual són bones notícies perquè els embassaments segueixen pujant.
Això t'anava a dir, els embassaments han canviat de tenen bastanta capacitat més. En pocs dies, des de desembre a mitjans o final de gener, la capacitat ha augmentat bastant, fins a un 20%, me sembla, si no vaig malament, i la cosa és bastant positiva, no? Perquè en al final sempre deim el mateix, falta que plogui, falta que tinguem aigua, no? Perquè les reserves moltes vegades ho passen malament.
És una molt bona reserva perquè la tardor no havia estat precisament massa generosa i, en canvi, aquestes darreres setmanes els embassaments han passat de no arribar al 40% a passar amb escreix al 60%, la qual són molt bones notícies. Anem a veure si la primavera també ajuda i així podem afrontar l'estiu amb unes condicions de seguretat mínimes. Lo qual no lleva que el consum sempre ha de ser responsable, i tant que sí, anem a veure si se mantenen les precipitacions per poder tenir unes bones reserves hídriques.
Fins aquí la part positiva, com dèiem, no? L'augment d'aquestes reserves, però ho recordava abans, Joan, el mes de gener ha batut tots els rècords, no plovia d'aquesta manera des de l'any 1978. Tenim ara damunt aquesta borrasca Leonardo. Fins quan? Perquè de cara al cap de setmana, com serà aquesta evolució? Ha estat una nit, és vera, amb molt de vent, però afortunadament no ha hagut incidents rellevants. Fins quan tindrem Leonardo per al nostre arxipèlag?
Sí, s'ha de dir que aquesta nit no han tingut ratxes molt intenses, però sí que les ventades han estat molt continuades. Ha hagut ratxes moderades amb molta continuïtat, però, en canvi, no han tingut puntes molt elevades, la qual mos ha estalviat tenir desastres o tenir incidències, però el vent s'ha sentit tot el vespre. El cap de setmana, mireu, tenim ja previsió de que dissabte, hora baixa, se tornaran a reproduir aquestes ventades i després, diumenge de matí, una zona de baixes pressions se despenjarà de la zona de Catalunya, passarà per nord de les illes, per tant, nosaltres pensam que diumenge de matí se poden repetir les precipitacions asserenant-se ja l'ambient de cara a sort baixa i quedant destapat. Passarà bastant ràpid.
Dissabte, idò, i diumenge, de nou, un cap de setmana de mal temps. Sap greu, sobretot per totes les persones que volen gaudir del cap de setmana després del que han estat, no?, una setmana intensa de feina, idò, cap de setmana, de nou, de mal temps. Què vos sembla si comprovant les càmeres en directe, aquestes beauties, i així podem saber el temps que tenim en aquests moments en directe, 10 i 10 minuts, començant per la primera de les nostres beauties, mostres llades, a un lloc preciós, el Puig de Sa Tudosa a Mallorca, sense dubte.
Que se mou, es remena una mica aquesta càmera del Puig de Sa Tudosa aquí a Mallorca. Albert, és una de les coses que mos deies, no?, que vent continuat, tot i que no és molt fort.
Sí, el vent és bastant continuat, però no s'arriba benegats. S'ha de dir, però, que dalt del Puig Major aquesta matinada han fet 110 per hora, alerta. Tot i que no són els 150 de fa una setmana, però així tots són ratxes considerables. I aquí podem veure, per la zona d'Artà, que hi ha pinzellades de núvols alts, que són generals a tot el nord de l'arxipèlag, que aquesta nuvolositat és una cosa bastant constant.
Una càmera més, canviem d'indret en concret, a veure, igualment, una ventada a Sa Savina, a Formentera, de nou càmeres en moviment, Albert, el que sí que passa és que aquí al Manco el cel no és tan fosc.
Sí, aquí està més destapat, però en canvi la força del vent, el que és el sud, sud-oest de les illes, Pitiuses, sobretot, i el sud-oest de Mallorca, són els que reben la gran embestida dels vents. Ja han de posar paciència perquè la component del vent seguirà sent aquesta, d'oest-sud-oest, tot i que les temperatures tendiran a pujar. No serà un vent tan fresc, o tan moderadament fresc, perquè tampoc és que faci fred, però les temperatures quedaran bastant dins la normalitat o fins i tot una miqueta per damunt.
Albert Darder, moltíssimes gràcies, que tinguis un bon dijous.
Gràcies a vosaltres, bon dijous i bon inici ja de cap de setmana.
Exactament, que ja se pot dir, ho dèiem en dijous, ja se pot dir, desitjar un bon cap de setmana. Gràcies, Albert. No deixem de banda el temps, en certa manera, perquè avui és notícia. Recordem, el focus segueix a la península i aquesta situació mos ha duit a una reflexió. És vera que els efectes de les borrasques són molt evidents. Recordem que fa pocs dies una roca de grans dimensions provocava la mort d'un home a Cala Sant Esteve, a Menorca. El motiu era aquesta gran acumulació d'aigua en el terreny. Recordem també el que hem dit fa uns minuts, està sent un hivern de en dies de precipitació. Algunes xifres d'aquest mes de gener superen les de l'any 1978, que era l'any del rècord, però ara bé, la pregunta ve aquí. Es poden predir aquestes catàstrofes, aquest temps tan intens? Tenim marge d'actuació, Joana?
Clar, la majoria d'aquests desastres es donen a conseqüència per mort del canvi climàtic, això ja ho sabem, és una realitat, encara que les agències meteorològiques puguin advertir de les arribades de temporals, els models de predicció han de dir que cada vegada van quedant una mica més obsolets. La conclusió no és altra que les prediccions s'han d'adaptar a les noves necessitats. Ho hem vist ara per amb diferents accidents, per exemple, el del tren, les pluges afecten algunes infraestructures o murs de contenció, no?, que estaven dissenyats per suportar un pes determinat i a les pluges determinades de fa, per exemple, 50 anys. Però, i a les d'ara, la pregunta que molt fem i que li volen traslladar avui en Mateu Oliver, que és el degà del Col·legi d'Enginyers. Molt bon dia, com estàs?
Bé, com anem?
Bé, d'entrada t'hem de demanar això, no?, que és més fiable una cosa o una altra, perquè aquests models que tenim fins ara no són o no s'han adaptat en allò que està succeint ara mateix i en aquests efectes també del canvi climàtic. S'hauria d'adaptar tot això?
Sí, malauradament sí. Històricament se sap que la conca del Mediterrani sempre ha tingut tempestes. Sempre ha estat més voluptuós que no la península en general. Però aquest canvi climàtic està causant que els períodes de retorn s'han escurçat. Abans tu deies, mira, període de retorn d'un desastre 150 anys. Bé, aquest mur me'n durarà 75, per tant, no m'he de preocupar d'aquest període de retorn. Per tant, feies el mur més petit. En el final, els enginyers també tenim una vessant econòmica, no? No posaràs allà una pressa quan en el final dius, però si no fa falta aguantar tant. Ara bé, què passa? Els períodes de retorn s'han escurçat i les intensitats s'han pujat. I, a més, unes intensitats que és que potser no plou més, però és que plou molt més concentrat, perquè el que està passant a Andalusia...
600 litres...
En un dia.
En un dia.
Tio, això no hi ha qui ho controli. Llavors, sí, s'ha de repensar. No s'ha de repensar tant. S'ha de reforçar, que seria una manera, però també, potser, hem de pensar en uns altres sistemes de contenció, perquè les aigües d'escorrentia superficial són les que t'arrastren pedres, les que t'arrastren bolos, que te vagin caigant. Potser el mur de contenció ja no és una solució, i la solució és emplear xarxes amb bolons insertats dins la terra. Potser hem de canviar la sistemàtica, és a dir, que aquella solució típica de fer, que és aquell mur de contenció que va caure en el tren de Gelida.
Exacte.
Clar, ja hi havia passat una autopista, aquell mur era de l'autopista.
O la roca que va caure l'altre dia a Menorca, també.
També.
És una mica el mateix, no?
Llavors, potser el nostre sistema de contenció ha de canviar, perquè el mur era una part pràctica, fàcil, econòmica, i que tu podies preveure el que havia d'aguantar. Per tant, jo aguantava i no mos preocupava. Ara mos estan quiguent. Això mos està donant que hem de repensar-ho i sense posar-nos nerviosos, però sí, sense pausa, hem de començar a fer manteniments, que això és el que està... Jo ahir vaig estar a una conferència, bé, una conferència, no, una reunió de ferroviaris amb Ignasi Barón, que és de la FIAF, i estaven xerrant tots, xerràvem d'aquest manteniment, està brillant per la seva ausència. I la xarxa ferroviària espanyola se li estan començant a veure les costures perquè no s'ha fet el manteniment que tocava. S'ha fet una expansió extraordinària, però no s'ha pensat en mantenir la joia de la corona, no? I aquí també està passant.
No s'han fet els deures, per tant, perquè això és una cosa que s'hauria d'haver fet.
I per això s'està fent ara de forma accelerada, també.
Clar, bueno, ara tapam forats, ara improvisam.
Clar, de totes maneres, clar, parlem d'un marge d'error. Uh-huh. Abans que deien, per exemple, l'Agència Estatal de Meteorologia va pronosticar un hivern sec. Ara tenim un hivern molt humit, és vera, no estem ni molt manco...
Humit, plujós.
Exactament, no? I sense faltar respecte als professionals, ni molt manco, no? Però simplement que és que hi ha coses que els models a llarg termini no poden explicar, veritat?
No ho poden explicar. Quan tu fas un model de temps, un model de clima, tu passes per uns antecedents. I els teus antecedents fan una previsió o una projecció de lo que és, perquè tu te bases en tot lo que ha passat abans. Perquè el teu model no pot contenir totes les molècules d'aire que hi ha a l'atmosfera. Per tant, tu te mires de fer una cosa que és un poc barruera, molt complexa, però des d'un punt de vista tècnic dius, mira, me basa en el que hi ha. Però és que ara el que hi ha no funciona. En la qual cosa, això hauran de passar models d'IA molt complexos per aconseguir fer una previsió acurada perquè el temps s'està tornant loco perquè el que abans no afectava, ara sí. Llavors, el que abans no se tenia en compte, perquè els enginyers són unes persones que simplifiquen molt. És aquest sacudit de la vaca. Diu, bueno, pues la vaca, hacemos un círculo. Pues això mos passa a tots, perquè, clar, tu necessites treure dades ràpid. Uh-huh. Llavors, ara, aquest model hauran de canviar perquè aquest sistema ara ha deixat de funcionar.
No, i això que d'entrada la meteorologia no és una ciència ni exacta, exacta ni matemàtica.
No, no ho pots deixar perquè és molt complex. Hi ha moltes variables, per tant, aquesta simplificació l'has fet llevant variables. I t'aprofitaves molt despassat. Ara no ho tens. I doncs s'haurà de fer un model nou. I això costarà.
Respecte als efectes de Leonardo a la península, igual, no esperaven els litres de pluja, la quantitat de pluja que ha tingut Leonardo a la península, no era l'esperada, i per això ara estan fent feina els efectius de la Unitat Militar d'Emergències, més de 4.000 desallotjats, o sigui, el resultat també era impossible de predir.
Sí, en el final, quan tu tens zones inundables, les coneix tothom, de fet hi ha un mapa de zones inundables de Mallorca que estan definides. El problema és que tu no pots definir, per exemple, un ovelló i una tuberia de desaigo. Clar, tu la defineixes d'un tamany, però al final te poses en el pitjor cas conegut. No pot fer forats enormes per un dia que te passarà cada 100 anys. Clar, el que ara haurem de veure és que potser sí que els hem de fer enormes per un dia que passarà cada 25.
És que ara que dius això, tu dius, ja tenim un mapa no de zones inundables, sí. Això ja ho tenim, però també és vera que de cada vegada tenim...
S'omplirà més.
Exacte, no? Tu deies abans, per ventura haurem de fer murs de contenció més potents, més forts, però per ventura també haurem de replantejar a on construïm, ja a la fi, no? Perquè fins ara... Hi ha construccions a zones inundables. Jo he vist que una bastant aquí a Palma, la zona de Rafal, és una zona inundable i s'ha construït...
Clar, o han estat zones que havien estat prop Salbufera, que havien estat tapades i que s'havien de secar, Salbufera de Sant Jordi, s'havia de secar en Sormolins, aquells molins van ser per dessecar. Bé, això pues està marcat com a zona inundable. Sí, el que passa és que a Mallorca també haurem de, a lo millor, definir poder deixar construir en zona inundable, però fer un tipus de construccions que permetin que siguin inundables.
Ja.
Perquè a lo millor no poden estar a peu pla, hauran de ser com un palafitos que estaven alçats.
Que evidentment s'han d'adaptar, aquesta és la conclusió. Ara bé, com s'adapten? Quin paper té la intel·ligència artificial? No sé si és que entra aquí també en joc la intel·ligència artificial, però si s'han d'adaptar aquests models per poder predir com toca totes aquestes catàstrofes... pluges intenses, com s'adapten els models i si la intel·ligència artificial entra en joc aquí.
Aquí serà una manera nova, és a dir, els models que estem emprant ara, que jo sàpiga, no estan basats en intel·ligència artificial, estan basats en unes equacions climàtiques que funcionaven. Funcionaven realment
bé. I que
tenen
a veure amb estadístiques, sobretot.
Exactament,
no?
Sobretot en el que havia passat abans.
Exacte.
Perquè la meteorologia se basa moltíssim en el que ha passat abans. En la qual cosa tu anaves predint i veient relacions lineals de canvis. I dius, mira, si el juny de l'any passat va ser així, el juny d'enguany, degut a que vaig crear un ascendent, pot serà pitjor que l'anterior. Vale, tenies un marge d'error i allò funcionava. Ara, és que potser juny plou i tothom quedarà bocabadat. I dius, què ha estat això? Pues mira, un canvi climàtic que l'hem generat nosaltres. Bé, el clima del planeta ha anat canviant sempre, i nosaltres no hi érem. Hi havia dinosaures i se van congelar. I digui, què ha estat? No feien foc, aquests? No? Llavors, és tot canvia. S'hauran de detectar. Intel·ligència artificial, sí. No, és una eina potentíssima que l'hauran d'emplear per fer això.
Parlem d'intel·ligència artificial i de com ha arribat i mos ha transformat un poc la vida. Compartirem imatges amb els espectadors que descriurem per als oients, però volen també compartir-les amb tu i com us donis el manco la teva opinió. Un gratacel a la Xina que cultiva la mateixa quantitat de vegetals que 60 hectàrees de camp. Són les anomenades granges verticals. Estem veient el vídeo i he de confessar que he intentat...
Han tingut dubtes, eh?
Sí, contrastar. Per tot, si estem parlant d'intel·ligència artificial o no, i no ha estat possible, tot i que a la Xina sí que figuren moltíssimes granges verticals, després veurem una de porcs, ara encara no, però te vull demanar per aquesta en qüestió, fins a quin punt la intel·ligència artificial, els robots podrien ser una eina molt útil a l'agricultura i donar suport a una societat a més com és la de societat xinesa, parlem de milions i milions de persones, és aquest el futur?
Mem, si agricultura hidropònica i una agricultura que no emplea quasi aigua i que se mira planta a planta exactament la necessitat d'aquella planta, és una cosa que està arribant i arribarà. Això està molt bé. Ara, un gratacels que tu vens pisos i un dels pisos els dediques a conrear lletugues... Pues,
o millor... porcs, com aquest que estem veient aquí a pantalla. Aquí parlem d'un altre amb capacitat per poder acollir 1,2 milions de porcs a l'any. O sigui, una
porcada.
Una porcada. Bé,
jo no sé si anaves a dir que no és el mateix ben bé vendre lletugues o vendre porcs.
No és el mateix. No és el mateix. Els porcs són un animal que contamina molt, és purí d'esporc, és quasi amoníac, i contamina moltíssim. I, de fet, Catalunya s'aprofitava d'una normativa laxa que hi havia a Espanya abans de ser Unió Europea i tenien 6 milions de porcs. I ara en tenen 8, perquè s'han dedicat...
8 milions de porcs.
Sí, han hagut de canviar el negoci. Han hagut d'adaptar-se perquè han centrat a la Unió Europea. Llavors, tenir-los concentrats ajuda. Si tu controles molt bé la toxicitat, el purí, sí, va millor que tenir-los suelto que vagi fent les coses per allà al mig, perquè després tens infiltracions en els aquífers. Llavors, per un punt de vista, sí. Ara, l'agricultura intensiva... Té molt mala imatge.
Home, perquè... estan les lleis de benestar animal.
Exactament, aquí. Que no, o sigui, està pensada per això. Llavors...
El de porcs me fa fredat.
Jo pensava també en els nostres pagesos, no? Que hagin de
on
veure
està
com...
la feina dels nostres pagesos,
no? Que s'hagin de veure abocats
a
no tenir feina directament, clar.
Que l'agricultura ecològica és el camí que se marca, per sigui un animal de qualitat, una carn de qualitat, i que els pagesos també tinguin una feina de qualitat i que tot tingui sentit. I aquestes coses tan intenses, pues, a vegades pues, no funcionen.
Però dim una cosa, això no arribarà aquí. El manco no ho volem en els últims 10 o 20
aquí
anys.
Aquí no s'ha permetrat. Si recordem totes les granges intensives que s'han intentat implantar, aquella de Sineu, de
sí,
Tous...
Sí, la macroport, la macrogranja, no?
Exactament.
De... Macrogallit m'encanta, no, també.
Perdó,
una gran festa.
No, me'n referíem, no, a la macrogranja de gallines ponedores, no? A Sineu.
Sí, no va sortir endavant, però nosaltres tenim una societat molt restrictiva i que està molt conscienciats en la nostra ecologia i en la nostra agricultura. El que passa que, bé, no va tirar endavant. Per això aquí estan protegits per altres bandes d'Espanya, que són desolades. És a dir, un home que decideix qui muntar això en los monegros, pues a lo millor sí que li deixen. El que passa que després entrarien en normatives de benestar animal i hauran de defensar perquè aquests porcs tenen sentit i no estan... Anava a dir...
Home, no fa falta maltractar-los.
Exactament.
No? O tenir-los com a, no sé, de males condicions.
Exactament.
En tot cas, aquest és el nou model, però a la Xina. No,
aquí, no, la Xina fa moltes coses rares.
Evidentment, perquè podríem agafar una sèrie de notícies curioses de la Xina i és veritat, i no acabaríem el programa.
Xina,
molt mancaríem minuts, eh?
Apareixen els americans dels anys 60. Si recordeu, els americans dels anys 60 sempre feien coses com a fora de mida, no? I sembla que els xinesos s'han agafat aquesta història. Encara que tinguin dos governs diferents, dos polítiques distintes, pareix ser que ara el govern xinès ha canviat i ha decidit. I s'han
convertit molt, en tecnologia, en intel·ligència artificial i
No, tenen uns plans que són... Bé,
i en investigació, m'atreviria a dir.
I ara m'atiraré unes floretes. És que ho duen enginyers. Polítics xinesos són enginyers.
Abans teníem un debat sobre la professionalització d'alguns càrrecs i sectors, era molt interessant. Mateu Oliver, moltíssimes gràcies per aquesta visita.
A vosaltres.
Ens apropem a les 10 i mitja, 10 i 26. Uns consells, continuem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és... Participació. En Eroski, para demostrarte nuestro amor, podríamos invitarte al cine, pero preferimos darte un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de febrero. Consulta condiciones. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Dissabte a les 2:30.
Segueix amb esports 3 en joc al Barça-Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
Figo Larro!
El futbol de primera, en la prèvia, el partit i el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també al canal de YouTube.
Mirata,
que repiquin. Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, Espanya i el món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
No volem deixar de banda el sector nàutic, per això avui parlam del decret balear que prohibeix el que popularment es coneix com l'Airbnb nàutic, és a dir, el lloguer d'embarcacions d'ús privat amb finalitats turístiques. I ho feim perquè el Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha tornat a rebutjar la suspensió, Joan, d'aquest decret.
Sí, hem de recordar que el govern central va ser l'impulsor de la creació d'aquest model de lloguer estil Airbnb, és a dir, llogar barques privades amb finalitats turístiques. Com a resposta i per mostrar el seu rebuig, el govern balear va aprovar un decret per prohibir la seva aplicació a les Illes i ara el tribunal torna a ratificar aquesta suspensió. Ho volem valorar en José María Jiménez com a president de l'Associació Patronal d'Empreses d'Activitats Marítimes. Aquí ja pots saludar, José María, què tal? Benvingut de nou.
Hola, bon dia.
Entitats com l'Associació de Propietaris d'Embarcacions de la Llista Setena o l'Associació Pimes d'Activitats Nàutiques de les Balears s'han mostrat en contra d'aquesta decisió del tribunal. Com ho valorau?
Bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la decisión del tribunal, básicamente porque nosotros hemos colaborado en la redacción de este decreto de charter. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos parecen muy lógicas, pero lo que sí que tenemos claro, especialmente los que llevamos muchos años en el sector, es que cuando tú alquilas una embarcación, la embarcación requiere un mantenimiento semanal o diario. Y hay muchísimas de estas reparaciones que no se pueden realizar si no tienes un amarre. Es imposible. No puedes vaciar de aguas grises, tienes que ir a un puerto. Gente que no tiene amarre, que me expliquen qué hacen con las aguas grises, porque la gente vive a bordo y la gente ensucia. Uh-huh. Has de lavar platos, ir al baño, ducharte. Son barcos que tienen vida, no son barcos... yo entiendo una neumática que podría estar en una boya o un barco sin cabina. Lo podría entender porque ahí, bueno, recoges las cuatro envases que te dejan y los llevas a la playa, ¿vale? Pero en un sector como el nuestro, especialmente las empresas que estamos en APAM, todos hacemos, la mayoría hacemos charter semanal, no hacemos charter diario y no hacemos excursiones. Lo que hacemos es alquilar el barco a una persona que utiliza la embarcación durante una semana. Es que lo encuentro irracional, no encuentro una justificación a estar en contra de que se tenga un amarre, salvo que sea por necesidades económicas. Es decir, entiendo que hay gente pues que no puede permitirse pagar un amarre porque el negocio no funciona correctamente o van justos. Bien, pero nosotros tenemos empleados, tenemos personal, mecánicos, equipo de limpieza. El equipo de limpieza de una empresa de charter normalmente los sábados por la mañana es prácticamente de empleado por barco. O sea, si tienes 16 barcos, mínimo 9 personas. ¿Cómo lo haces esto en la playa? ¿Qué vas con la Zodiac? ¿Llevas a la gente al barco? Es que no, es irracional. Has de llenar de agua.
Per vosaltres, pues perjudica total i absolutament. El que seria un Airbnb dins el món de la nàutica se carrega el vostre sector.
Totalmente, totalmente. Es una competencia desleal para nosotros.
Igual que parlam en el lloguer d'habitatge, per exemple, no? I que parlam del que suposa... I si en el preu de... I si diuen, no?, que aquest Airbnb, però en el món de l'habitatge, el que ha contribuït és a pujar, sobretot, els preus, a desfassar els preus. Correcte. Jo no sé si això ha passat també en el sector nàutics, que hi hagi. Això ha fet que, per exemple, els preus siguin més cars...
No, en nuestro sentido...
No es tanto una cuestión de preos, más de competencia desleal.
Es un tema de competencia desleal. Ahora ha habido empresas en los últimos años que han ido cerrando. Ahora una empresa que llevaba años aquí en Baleares, pues ha cerrado... No empieza la temporada 2026. Han renunciado hace un mes y medio. Hay varias empresas en Ibiza en situación crítica, empresas con años de trabajo, y que no es que ahora se les ha olvidado gestionar la empresa, que las han estado gestionando durante muchos años bien, pero ahora es que con la competencia que tienen, ya no te digo, en Mallorca lo tenemos complicado, pero en Ibiza, si no hubiera un decreto, aquello sería como el Far West, como el lejano oeste.
En relació també a la demanda, sabeu? Entenc que pel que dius, hi ha empreses que tanquen, és perquè veuen que s'aproveu molta demanda d'embarcacions que se vulguin sumar a fer-se això, a fer aquest ús turístic?
La verdad es que creemos que no, porque afortunadamente entre el decreto del gobierno balear y una modificación que se hizo en la Dirección General de la Marina Mercante, por lo cual en el reglamento las embarcaciones que cambiaban de lista privada a la lista profesional, aunque fuese por solo 3 meses... tienen que cumplir con la normativa de seguridad que tenemos los profesionales, que me parece que es lo mínimo, ¿vale? Pero además, yo siempre digo lo mismo, y es, al final vamos a intentar utilizar el sentido común. O sea, vamos a ser razonables. Siempre el fondo de la norma, ¿no? Cuando hacen una norma, una ley, es por algo. Ya existe la lista sexta. Ya existe la lista de barcos profesionales. El que quiera tener un barco y dedicarlo a una actividad profesional... lo pones en lista sexta, que ha pasado toda la vida. Hay muchísimas empresas en Baleares que están formadas por un solo barco.
Y red, ¿eh?
Correcto. ¿Por qué tenemos que cambiar lo que ya funciona? O sea, vamos a cambiar, vamos a mejorar las cosas, pero lo que funciona no lo cambiemos.
El que sorprèn, el que no nos costa entendre és la justificació del govern central per tirar endavant aquesta mesura. És a dir, en base a què s'ha plantejat?
Vamos a ver, yo tengo buenos amigos que han trabajado y que pertenecen al Partido Socialista y están en la náutica y tampoco lo entienden. O sea, no, porque es un sinsentido. Entonces, incluso la propia gente no te lo van a decir a nivel público, pero en privado te lo comentan. Dices que, lo siento, José, es que es una locura. Incluso hubo unas manifestaciones aquí del Partido Socialista de las Islas Baleares que el decreto, que iban a modificar el decreto de Madrid que permitía el uso mixto. Esto se dijo. Ahora ha quedado en aguas de borrajas porque el presidente no miente, pero el presidente cambia opinión. Entonces, es difícil gestionar desde Madrid cosas que pasan aquí.
En aquest sentit, també n'hem parlat altres vegades, el govern central... Sí que ha reconegut, sembla que va reconèixer que les Balears són les que es coneixen com una zona tensionada, en aquest sentit, i havien promès aprovar una excepció a l'aplicació de la norma per territoris saturats com el de Balears. Què s'ha pensat d'aquesta proposta? Ha avançat o no?
Ha quedado en el olvido. Esa propuesta la hicimos desde APEAM, una reunión que tuvimos el presidente de APEAM y yo mismo con el director general de la Marina Mercante hace unos años, que además era una persona de origen canario, Y en la reunión, que fue muy, muy agradable, pues el director general dijo, bueno, es que yo sé lo que es una zona tensionada porque nosotros tenemos un problema también en Canarias y al final entendemos esto. Yo les dije, pues yo tengo la solución. La solución es poner en el propio... Además estaba el jefe de redacción de normativa, ¿vale? Que era una persona muy, muy, muy agradable y con interés. Dije, si es que lo tenéis muy bien, es bien sencillo. Declaráis zonas tensionadas como excepciones dentro de la propia ley. Pues oye, en Canarias están saturados, no se puede aplicar esta ley. En Baleares estamos tensionados, no se puede aplicar esta ley. Es que es solo tener voluntad de hacerlo.
Perquè clar, quina mà poden tenir, quina mà mediterrània poden tenir? Quina imatge pot passar? Si aquest decret del govern central sí que tiràs endavant, com la tindrem? En l'estiu, quina imatge poden veure? I carregada d'embarcacions?
Yo he venido aquí más de una vez por problemas graves que hemos tenido, por accidentes, por siniestros, que hacer, Dios no lo quiera. Hablabais antes del tema del tiempo, de las previsiones y tal. Es que un problema que tenemos es cuando nos venga una dana en agosto, que nos ha pasado, que próximamente la primera semana de agosto, hablando claro, palmamos todos, porque siempre hay lío. Cuanto más embarcaciones haya, menos amarres. Esta norma hace un efecto llamada a embarcaciones de fuera, primero de la península y después del resto del Mediterráneo. Entonces, creo que al final, incluso a nivel seguridad, es peligroso.
Ahora mateix hi ha saturació de barques a la mà.
Bueno, todos los que vais a la playa, el año pasado visteis que estamos a un nivel al límite. Es decir, yo, siendo presidente de la Asociación de Empresas de Charter, estoy dispuesto a negociar con el gobierno en algún momento poner un cupo a las autorizaciones de charter,
¿no? Claro,
pero es que es de sentido común. O sea, tengo mis hijos están aquí, yo quiero que dejarle una isla a mis hijos que sea digna y que la podamos disfrutar. Ojo, que podamos desarrollar todas las actividades. Yo no estoy a favor de prohibir y prohibir y prohibir. Tiene que haber libertad, pero tiene que haber unos límites. Si no ponemos unos límites en general a todo, esto es que es un desmadre. Y podemos morir de éxito, que es un poco lo que nos está pasando en muchos casos, a nivel turístico, a nivel inmobiliario.
I, José María, tu com has vist l'evolució? Perquè aquí parlem de saturació, però parlem de saturació des de quan? Des dels darrers 5 anys? Tu durs molt d'anys ja en aquest negoci. Si haguessin de determinar una data, de partir de quan hi ha aquesta saturació a la mà, quina data fixaríem?
Jo crec que a partir del principi, final del 18, el 17, ahí fueron anys que se matricularon muchos barcos, mucha gente se metió en el negocio del charter pensando que era un negocio relativamente sencillo. Es cierto que ahora pues están cerrando bastantes empresas. Es decir, llevamos unos años que por lo menos empresas grandes, empresas serias, o se retiran de Mallorca porque los amarres son caros y al final dicen, oye, tengo aquí una flota de 20 barcos, les saco una rentabilidad lamentable, pues me los llevo a otras bases. Al final la ventaja de los barcos es que tú los puedes mover. Y si tú tienes una base, una empresa un poco grande que tiene 10, 15 bases en el mundo, oye, pues si la base aquí no funciona, me voy a Cerdeña. Y si no, me voy... O por lo menos reduzco la flota, ¿no?
Com es resoldrà aquest enfrontament entre govern central i govern?
Sobretot a nivell legal, és a dir, dilemà que pot passar. Quina norma regirà per damunt de l'altra,
exacte,
no? El que han fet tot es podrà sancionar, no? Com es podrà perseguir, no? Qui no estigui seguint... ¿Quién de los dos decretos?
A día de hoy, la norma, el decreto del Govern está vigente y los barcos, para poder ejercer la actividad, tienen que tener un certificado del puerto conforme tienen un amarre. Eso es lo que dice la ley a día de hoy.
Es decir, pueden ser de llista setena, pero han de tener...
Pueden hacer el cambio, tienen que hacer el cambio, pero yo creo que por el... Que al final la administración está saturada. Es decir, tú pides un cambio de nombre de un barco, un cambio de cualquier cosa, te están tardando 6 meses. Porque es que van, falta personal claramente. Y más aquí, que tenemos el problema de la insularidad. Es decir, yo creo que la gente que tenga embarcaciones aquí que quiera hacer el cambio, para esta temporada ya no llegan. Estamos en febrero, calcula que se ha acabado la temporada y no llegan. Otra cosa es que haya gente que nos ha pasado de embarcaciones privadas que siguen haciendo, que han hecho charter. O sea, el que es cara dura y gente con pocos escrúpulos, le da igual.
Piratas
total. O sea, tenemos un nivel importante. Entonces, el problema es que si con el tema inmobiliario, siempre pongo el ejemplo, es difícil luchar. Y el piso este ilegal está ahí, el piso no lo pueden mover, claro. Imaginaos luchar contra embarcaciones que se mueven. Oye, que viene la patrulla de la Guardia Civil. Uy, va Andratx, no, pues ahora me voy a Sarràpita.
Es que has obert un altre valor, perquè ja en parlem un altre dia, de com actua la policia de la mà i quina capacitat té, no? Perquè és molt difícil de controlar. Hi ha patrulles de Guàrdia Civil, però crec que no anen a bas, crec que no, i sobretot en l'estiu. O sigui, això també és molt difícil, no?
A veure... Es que ha habido momentos que no tenían ni para combustible. Es decir, han tenido limitaciones importantes y faltan muchísimos más efectivos. Y están desbordados.
Que pudiese
pensar que además vienen pateras, que, es decir, que no solo... O sea, al final, vamos a ser razonables. Lo nuestro es importante, pero si te vienen unas pateras, efectivos que se destinan
a asistir a las personas, evidentemente.
Claro, claro. Está pasando con salvamento marítimo, está pasando con todo, que no es fácil.
Els empresaris del sector del charter ho estan avisant. Se podria viure un estiu complicat. Ells demanen que se pugui vetllar pels seus drets, sobretot que se pugui eliminar la competència desleal, igual que passa en el sector immobiliari. Sempre fem aquesta comparativa perquè pràcticament va de la mà, no? És el mateix tema, però aplicat només al sector nàutic. Molt agraïts un dia més a José María Jiménez per aquesta visita. Moltíssimes gràcies, José María. Vore'm aquest estiu, a veure com es desenvolupa. Moltes gràcies.
Crucemos los dedos y gracias.
Igualment per tu. 10:42, petita pausa per publicitat, torna en tot una.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10:45. Un apunt important en matèria d'habitatge. El preu de l'habitatge nou ha crescut en un 21,6% interanual, sobretot a les nostres illes i també a les Illes Canàries. Això ens referim a xifres que se centren en el mes de gener, en el mes passat. Estem parlant de la xifra més elevada del conjunt d'Espanya, segons l'estadística publicada per a la portal TINSA. Respecte a desembre, els preus, tant a Canàries com a Balears, han pujat un 2,6%. També la taxa més elevada entre els grups que s'han analitzat inclou diferents capitals, diferents ciutats també, àrees metropolitanes, costa mediterrani i resta de municipis. Però, clar, la xifra, com dèiem, és altra. Preu de l'habitatge en un 21,6% respecte al creixement. S'han registrat taxes importants de preus de residències que abarquen diferents zones i també aborden sectors turístics. Tot això, segons, com dèiem, el Servei d'Estudis de TINSA, que analitza l'increment de preus. La nostra comunitat, idò, no és una excepció. També hem de dir que no és cap sorpresa que pugin els preus, però quan parlem de xifres tan altes com aquesta, cal també destacar-ho. Abordarem també aquesta qüestió, com sempre, al nostre programa, com sempre i de manera sovint, també a les nostres tertúlies, però ara és temps per parlar de salut animal. Un dijous més ha arribat el moment de passar consulta amb el nostre manescal de confiança, Manu Ruiz de la Ribera Veterinaris, però probablement és un home a qui ja coneixeu, sobretot si sou seguidors habituals i fidels d'aquest programa, com a Catman.
I mentre mos fan un zoom, dir-vos que avui Manu ve a xerrar-nos de com el fred pot afectar els nostres animals de companyia. Ara que ha arribat el mal temps, molt de nosaltres mos posam bufandes, guants, feim una sopeta de brou, etc. Però què passa amb els nostres peluts de quatre potes? No tots els cans ni els moixos passen l'hivern de la mateixa manera. Hi ha qui agraeix el vent fred i qui, com poden ser nosaltres mateixos en aquest programa, mos estimem més quedar-nos a que nostra sota una manta. Com sabem que és el més convenient per als nostres animals de companyia? I en Manu Ruiz té totes les respostes. Manu, com estàs?
Bé, i tu?
Encantat de saludar-te, com sempre, i volia demanar-te primer de tot per què no tots els cans suporten, per dir-ho de qualque manera, el fred de la mateixa manera.
Bueno, el problema del fred és que normalment resseca la pell, no? I en ressecar la pell, pues això provoca normalment una sensació com de picor. El que comença a gratar-se, si se grata molt, poden aparèixer, diguéssim, infeccions de pell o dermatitis de pell. I clar, és com un cercle viciós, no? Això comença i ningú l'atura, no? És que de vegades, si li pica, se grata. No pot dir-se a si mateix...
No te gratis, clar,
no
aguanta.
Gratis, clar.
Sense voler pecar de frívol, han de posar crema hidratant en els nostres animals.
No és exactament posar crema hidratant, que sí, perquè el podem banyar que nostre i posar-li un... No crema hidratant, però sí una mascarilla... Sí, una mascarilla capilar, no? Que se la podem posar sense cap problema. No, en sèrio, se fa, això.
Jo t'entenc, només és que no m'he pogut resistir per les cares que està posant.
No només per hidratar, sinó de vegades també per desfer els nusos o el que tingui, no? Que això se fa, sí que se fa. Se fa, si és com s'ha creu, però és així, jo, que vols que te digui.
S'estava imaginant en quina vida estaré jo posant-li una mascareta capilar a un cap.
M'imaginava posant mascareta capilar en el meu cap i esperant els 5 minuts preceptius perquè faci efecte i dir, ara sí, puc llevar els excessos de mascareta.
No és una qüestió d'això. Jo crec que el problema és això, que aquesta sequedat que hi ha ambiental, no tant a les illes, perquè aquí seria més el contrari, no? L'humitat, però les parts que ha sequetat, el que poden fer és... bueno, li poden donar àcids... ara no me surt el nom.
Àcids essencials?
Sí, exacte, per recuperar un poc la barrera cutània. I això ajuda bastant i no han de passar mascaretes ni històries ni...
No, que si se posa mascareta, que se posi.
No, que se fa, és que vull dir, se fa, però no només per un tractament de pell, sinó també de vegades per una qüestió estètica, per una qüestió de nusos, que si no, no hi ha manera de fer-ho.
Per tant, el tema del fred dependria molt també dels tipus de pell i dels tipus de pèl que tinguis nostre animal.
No, i del lloc on estem, no? Aquí, justament, jo crec que és el contrari, no és una qüestió... La sequedat la provoca amb nosaltres, amb les calefaccions, a canó, i tot això. I això també ho hem de tenir en compte, no? Per aquí és justament l'humitat, que tampoc no va bé. O això de sortir en el carrer perquè hem de fer la passejada de la nit i justament està plovent com tot el temps, perquè darrerament això sembla més Londres que no Palma o Mallorca, no? Perquè és que plou i plou i plou, que està bé que plogui.
Som terra de borrasques fa una temporada.
Sí, fa una temporada com dos mesos, una cosa així. I clar, aquesta humitat que queda... Ara justament xerrava amb la Joana de fora que va banyar el seu ca i que per xugar-lo li va costar un munt de temps, no? Però ho hem de tenir en compte, perquè aquesta humitat a la pell també li afecta bastant. O sigui, que hem de prendre cura de la pell, i jo el que recomano en aquestes èpoques així una mica complicades és xugar bé el ca quan arribem a casa nostra si s'ha mullat de fora, i per què no fer un tractament, entre cometes, amb àcids essencials, i que va superbé. Ai, per
sobretot,
recuperar la barrera cutània.
Els cans són al·lèrgics, per exemple, ja tenen la pell més afectada i el fred li pot generar problemes, no? Sobretot en aquest tipus de cans, amb dermatitis, al·lèrgies, etc.
Clar, perquè normalment quan tenen dermatitis i al·lèrgies normalment són en els àcars i en humitat els àcars els agrada molt, i clar, encara hi ha més, i no és una qüestió de netejar més a casa, perquè igualment hi haurà d'això, però hem de prendre cura d'aquest problema, sí, clarament.
Per tant, tenim que hem de tenir cura d'espel dels nostres animals, que procurin estar sempre secs quan venim d'esquerrer, alerta en la calefacció, perquè això podria ressecar la pell, per tant, els hauríem de fer qualque tractament, i volia demanar-te si, és que tot i així passa fred, si hi ha elements o si hi ha ítems que ens donin pistes de que el nostre cas realment està passant una mala temporada per mort del fred, i potser li hem de posar encara que ressequi una mica aquella facció, haurien de posar-li qualque font de calor a prop perquè ell pugui tirar cap endavant i que no estiguin rebenat de fred tot el dia.
Sí, bueno, poden posar abrigats, no?, per sortir en el carrer. Que això...
Aquest meló de la roba el pensava encetar la propera pregunta, però si tu vols que l'enceta ta mare...
No, ja està, encetat no. I acabat, ja està.
No, han de vestir els nostres cans?
No, és obligatori, perquè normalment ells, amb el seu pèl, normalment ja fan la termoregulació, però hi ha cans i moixos que no tenen pèl, no? Els que no el tenen perquè han decidit els humans que no en tinguin. I en aquests, evidentment, sí, perquè quina termoregulació pot fer un gato esfinx, per exemple? Cap ni una, no? Jo en tenc un i, pobre meu, està tot el dia ficat on el sofà, on el llit, davall de l'adredor, evidentment, perquè és que té fred. O sigui, no com tu o com jo, evidentment ho fan així. Això vol dir que el tingui que vestir? Doncs mira, jo en el meu cas no ho faig, perquè quan li poso un lo que sigui és que queda com aturat i no se vol moure. Està clar que no li agrada. Bueno, doncs ja està, doncs li posam una manteta que nostra perquè estigui calentat i normalment funciona perfectament. Cans que no tenen molt de pèl o que no tenen un subpèl, no, perquè tipus de pèl hi ha molts, però hi ha cans que tenen com un pèl per davall que fa com si fos sabric, si vols, i hi ha altres que no, doncs en aquests sí que en et sortin al carrer, si fa molt de fred li podem posar, evidentment sí, i per estar a casa nostra doncs li han de proporcionar un lloc on tinguin algo per tapar-se.
Oh, que broma, però és que hi ha cans que sí, sí que tenen fred.
Sí, totalment d'acord. Ara parlaven de brics, parlaven de jercers, tema botetes. Si sortim en el carrer i fa fred, o, per exemple, que també hi ha compostos que s'utilitzen per desgelar els carrers, aquests redols de món on hi ha neu, tipus sal o químics, clar, això pot fer malbé les potes dels nostres cans.
Sí,
convé que els hi posem unes sabatetes.
Li podem posar sabatetes, que és el que tu vols posar, però també podem posar en cremes i pomades i coses així que protegeixen, si vols, les potetes dels cans. I no fa falta, abans de sortir, li posam això, no?, com si fos una crema hidratant, si vols, o alguna cosa així. I poden sortir amb això sense cap problema.
Hi ha outfits que són...
No, és al·lucinant.
És impressionant, sí. El negoci que hi ha darrere dels vestits, abrics, de cans... Mira,
aquest que està sortint ara és que és una passada, és que, sí, com sí, una xupa de cuero brutal.
Totalment. A veure, aquí ja entrem en un altre debat sobre humanitzar els animals, si és necessari o no és necessari...
Per exemple, de ràdio, dir-los que estan mostrant unes fotografies en canets, n'hi havia un vestit de Sherlock Holmes, ara en surt un amb una bufanda blau elèctric, n'hem vist un altre que duia com una espècie de gipó, sí, fet com de cuiró. Ara tenim un cas que deu ser de rescat perquè va vestit de fosforescent per no perdre-lo al mig
del camp. Bueno, perquè estan els bosc,
està molt bé,
sí,
per no perdre'ls. Manu, també s'edat influeix en el tema del fred? Jo sí, intento fer preguntes que interessin, Balears, com sabeu. S'edat, és a dir, si són cadells o si són cans, sí, ja d'edat, també tenen més fred, una mica com es passa a nosaltres, que de petits i de majors la termoregulació és diferent.
Efectivament, jo quan me demanen quan puc banyar el meu quixonet, doncs jo sempre els dic el mateix, el pot banyar quan vulguis, però l'has de xugar superbé, perquè clar, la pèrdua de calor, igual que els nadons, és diferent quan ets petit que quan ja ets gran, no? I en els vets, doncs exactament igual.
Clar, llavors, què feim si sospitam que el nostre cat té hipotèrmia? Rotllo, hem anat a fer una volta, hem anat en el carrer. Clar, nosaltres, entrant dintre nostre, mos pensam que arribant a un lloc que l'entor ja està resolt, però pot ser el nostre cat d'un altre procés. Hi ha qualque pista que mos pugui donar l'animal per saber que hauríem d'anar a un procés una mica més extens per fer-lo entrar en calor?
Home, normalment tenen tremolor Quan tenen fred, com nosaltres també, no? Pot ser que nosaltres hem de tenir molt, molt de fred per entrar, per tenir això.
Se me fa estrany veure un ca en sorra nova de ses dents, com a ses pel·lícules.
No, de ses dents no, però es cosa sí, que tremola. Sí, tremolen, i no fan això de ser dents, això segurament no, però, o sigui, no ho fan, però sí que tremolen. No, jo crec que l'han de ficar en un lloc que estiguin calentats, posar-li una manta o un lo que sigui damunt i esperar.
Ell ha dit que aigua molt calenta no convé perquè podria ser pitjor.
Sí, normalment provoca l'efecte contrari perquè provoca una vasoconstricció, és a dir, de tal, i justament encara en tenen més fred.
Per tant, si els nostres cans tenen fred, alerta'ns d'aigua calenta, com dius, no som en escal, en Manu Ruiz, convé molt més una manta calenta o adaptar l'habitatge perquè estigui escalfat i així que el ca doncs, se vagi adaptant. Parlant molt de cans, no sé si els moixos també estem a fred, llevat des moix, els fins...
No, sí que ens arraba de moixos, per tens... exemple. Sí, sí,
sí, no, però més enllà d'això, els moixos passen tant de fred com els cans?
Normalment és que ells tenen un pèl bastant ben fet i normalment regulen millor la temperatura que els cans i, a més, no surten de fora, normalment. Normalment, eh? No, clar, que no surtin. No, sí que hi ha moixos que
com s'han evitat a sa vida, els moixos passen manco fred perquè no són com els cans, que surten en esquerra. I ara que dius això, haurien d'adaptar els nostres horaris per treure passejar a escar en aquests dies de fred? És a dir, procurar que siguin a les hores centrals del dia, que pegui una mica més de sol, no sortir al vespre en la serena.
Sobretot, afegeix, Xisco, que quan hi ha alertes, no molla el ca, perquè en el cas d'Andalusia, la dona desapareguda just estava traient el seu ca, el ca sí que s'ha pogut recuperar, però ella continua desapareguda. Clar, a d'hora, torrents, a d'hora, rius. Si duim el ca mollat, podem tenir un ensurt, i un ensurt molt greu.
Mm-hmm, clar. Però això és... Si ens envien l'alarma aquesta, no? L'alerta per algo. No. És que nosaltres tampoc
hauríem de sortir. Que desconeixem si era encorratge o no, eh?
Adaptar els horaris però... estaria molt bé, però és que de vegades no se pot.
No se pot.
Ja està. No és una qüestió, de laboral, és una qüestió d'horaris de cada dia. Sí, jo m'agradaria començar a fer feina a les 11, que fa més guapo, però si no se pot, no se pot. No, sí, també té xerra d'allò. Sí, hi ha més llum, està millor, no? Però no.
Ja no, però lo del cas sí que s'ha pot adaptar una mica una més, si se pot, dir que l'animal a vegades no pot parlar, no? Tot sí que decidim el fet de poder-nos obrir a més o manco en el cas d'un animal millor adaptats horaris, si se pot, sempre,
sí,
que,
se pot,
sigui,
sí, però...
sempre que sigui possible.
De totes maneres, no? Per acabar, per dur-lo fora fermar, ha de ser, primer s'ha de permetre i ha de tenir una educació molt ferma,
sí,
perquè
que,
si no, no és recomanable.
Ha d'anar fermat sempre,
veritat.
I ja està. I
primer
no...
per llei. Però després, si se
sí,
fa...
Sí, no, però no només per llei, sinó perquè si se fa, doncs has d'estar ben segur que el cas no se'n anirà, que no passarà un cotxe per allà, o sigui, vull dir, sí, i normalment a un lloc, jo què sé, en el bosc, vale, me sembla bé, no?
Exacte,
perquè
però...
no hi ha tant de perill, no?
Però... Ho torno a dir, desconeixem el cas en concret si anava fermat o no, però sí que aprofitant per fer una crida a la prudència, sobretot quan té mal temps.
I ja per acabar, 10 segons, perquè mos quedem fora temps. Així com els humans prenen sopeta calenta, pas fred en els animals, com ve donar-li el menjar que no estigui fred o no té res a veure?
Que no estigui fred, no, que estigui... No, fred tampoc, evidentment, no, però que estigui a temperatura ambient. No fa
no cal una cura especial.
Encalentir un brou.
No has de fer un brou, ni tampoc posar-li mascareta.
No,
simplement
brou.
Tenir cura del teu animal.
Jo
vinc
a prendre nota per si en el final me decides que adoptar un ca, vull sabre, vull tenir tota la teoria interioritzada.
T'imagines?
Sí, jo crec que no arribarà aquest moment. Però
jo crec que tampoc, però qui sap. Arribam a, que si sí, arribam a les 11 notícies i continuem. Manu Ruiz, moltíssimes gràcies. Tornant tot d'una.